La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 10 de juliol, dia entre setmana, són les 3 i arrenca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català que avui, primer dia d'aquesta onada de calor, llegeix la següent notícia. El nou govern balear del Partit Popular suprimeix la Conselleria de Medi Ambient. I escolti'm, anar tirant i tal dia farà un any i anar-hi anant que hi ha ventiladors. I comencem programa, com sempre, amb Núria Rosa a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, i també amb Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui el tema estrella d'aquesta secció serà les infidelitats. Sabíeu que alguns estudis apunten que fins al 66% de les persones del món han patit alguna vegada una infidelitat? I què me'n dieu de Catalunya? Creieu que és un país amb molts o pocs infidels? Doncs si voleu saber totes les respostes, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravé de la caravana.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dilluns i, per tant, toca saber per on passarà l'actualitat aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents.
El nostre politòleg de confiança, Oriol Vidal Barraquer, ens ajudarà a entendre què està passant al món i de què n'hem d'estar pendents aquesta setmana. Avui posant el punt de mira sobre la campanya electoral, el ple del Parlament Europeu, la cimera de l'OTAN, també.
A més, aquest dilluns també es visita Francesc Marginet, Núria.
I avui arriba per celebrar la gran final del concurs La Millor Festa de Catalunya, on per fi descobrirem la festa preferida dels nostres oients. A més, com cada dilluns, també repassarem a la Loto Agenda quines són les activitats de les que podrem gaudir els propers dies arreu del territori, Tarragona inclosa.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Andreu.
El dramaturg i director teatral Sergi Belbel, un dels autors catalans amb més repercussió nacional i internacional. Ens parlarà de l'Ali Simon, l'obra que acull el Teatre Romea fins al 30 de juliol amb tres actrius de gran renom en escena com Emma Vilarassau, Montplans i Júlia Bonjoc. Una obra de teatre plena de riures i plors que ens farà adonar de la realitat que hi ha darrere d'una estrella de l'espectacle. A més, també parlarem amb ell de l'estat actual de la cultura, de la censura i de quins plans l'esperen la propera temporada.
I acabarem programa un dilluns més parlant de filosofia i d'òpera, Núria.
Leo Espluga tornarà pujar a la caravana per parlar-nos del pensament filosòfic de Hegel i la directora d'escena i divulgadora musical Maria Voronkova ens continuarà explicant tots els detalls de La Serva Padrona. Avui hem convidat especial Sergi Pérez, escenògraf, vestuarista i actor de la mateixa obra.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 3 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, a qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat el Sergi Belbel. Primer, que em trobo? Sergi Belbel repenjant la història del nostre capo, aquí Joan Trias, d'una fotografia que va fer ahir al teatre.
Sí, tinc per costum fer fotos, sí.
Sí, et té en consideració.
Veus que bé.
No? Sincerament, amb només tres fotografies ja se li nota que l'Instagram ell l'utilitza poc i l'utilitza la majoria de les vegades per penjar fotografies de les obres que ha escrit i dirigit. Si anem al detall ja, només em cau bé perquè el 29 de juliol del 2022 penjava un seguit de fotografies a Grècia, però en un lloc molt especial, a Epidaure. No sé si sabeu on és.
No.
És molt famós per un teatre grec antic que té. I com jo ja ho vaig explicar, sóc una persona una mica friqui, no?, de l'antiga Grècia i l'antiga Roma. I per la descripció que posa, ell també ho és, no?, perquè posava que havia complert un dels somnis de la seva vida. Així que un punt més que positiu. Visca el friquisme de la mitologia grega i romana. D'altra banda, es nota que tots aquells actors i actrius que participen en les seves obres se'ls estime amb bogeria. Sempre surt abraçant-los, amb cares de felicitat, i això, vulgueu o no, és molt maco. Fotografies de postureig, gairebé nules. Només les tres primeres que va penjar l'agost del 2015, on en la primera es veu una finestra d'una casa i a la descripció diu que és a Vinicomprat, el seu lloc preferit del món, segons la seva descripció.
On és això?
Mira, jo ho he hagut de buscar i és un lloc, un restaurant, una casa rural, anem a dir, no, de turisme rural, a l'illa de Mallorca.
Ah, fixa't.
Sí, i la segona també, la posta de sol a Sa Dragonera, que no havia sentit a parlar mai jo.
Ah, doncs
però
mira,
la veritat que la foto és molt maca, perquè es veu una bona posta de sol. I això, entenc que també és a Mallorca, perquè anava ben seguides les fotografies. I bé, per tot el que ho fa amb passió, Sergi Belbel està més que aprovat.
Quin és el teu toc, Andreu?
Doncs mireu, com ja sabeu, vaig anar al Festival Cruïlla. I de vegades sóc una persona massa extrovertida i social, sobretot quan estic de festivals. I enllaçant això, em va venir de gust demanar a la gent quin era el seu kit supervivència d'un festival com és el Cruïlla. Òbviament, vaig haver de posar una mica el filtre, perquè depèn de les cerveses que portaven i de les hores que eren, doncs la gent comença a parlar una mica més del compte. Llavors he hagut d'anar triant una miqueta, no? I avui transformo les cosetes de l'Andreu amb les cosetes de l'Andreu i la gent dels festivals. Home, què us sembla?
Perfecte.
Serà perfecte, mira, perquè tens un màster en festivals, per tant, sí, ho saps més que ningú.
Va, però abans de conèixer quins són els imprescindibles per la gent, quins són els vostres tres objectes supernecessaris a l'hora d'anar a un festival? És a dir, el vostre kit supervivència.
Un mòbil?
Sí.
L'aigua?
Sí.
L'aigua a la motxilla, perquè el got de cervesa anirà a la mà.
Vale. Ja en tenim. Però una cosa, saps que els festivals no et deixen entrar amb el tap de la botella, de l'ampolla?
De l'ampolla.
Falta un.
Vaja.
Ja veuràs, ara et sorprendré jo amb el meu kit supervivència. Núria Ros.
I crema pel sol.
Ah, molt bona, sí, aquesta, no havia pensat. Mira, jo, el mòbil.
Sí.
Els brillantets típics d'un festival.
Home,
m'encanten, sí, no pots entrar. I
no, clar, i la pulsareta, la perquè pulsareta, si no tampoc pots entrar.
Exacte. Molt bé, molt,
molt
bé.
Bona, Joan.
Mira, jo, la veritat és que hi ha una persona per aquí que ens dirà també la pulsera. Jo no ho havia pensat. La veritat és que té una mica de lògica, no? Perquè clar, si no, no entres, si no, al festival. Mireu, jo no m'ho he preguntat, val? Però la bateria del mòbil és supernecessària, no per fer postureig, sinó perquè si et perds a l'hora d'anar al bany o a consumir, o ho separeu perquè els gustos musicals no són els mateixos, que us pugueu trobar. Així que jo, de vegades, si veig que tinc menys d'un 50% de bateria, agafo la meva bateria portàtil, perquè val més prevenir que curar. Llavors, un tap de recanvi per la teva ampolla petita. Sí, perquè també és bastant recomanable, perquè si no, l'entrada te'l llencen. I llavors, clar, què fas amb una ampolla d'aigua dins del festival sense tap? L'aniràs tirant per allà? Vull dir, no. I llavors també alguna mena de ventall, perquè sí, quan estàs enmig de tanta gent, fa una calor que no agrada gens.
Com es nota, Joan Trias, que aquest que hi va, home hi va molt, eh? Sí, és clar, nivell pro, això, ja.
Però va, ara sí, després de tota aquesta xapa, anem a veure quins són els kits supervivència de la gent del Cruïlla.
Jo al Cruïlla porto un vano quan arribo abans de les 9 del vespre i la targeta plena per fer cervesa i aigua.
El mòbil amb bateria suficient perquè tinc els meus fills menors d'edat sols a casa.
Un metgero imprescindible, un glot o un pintallavis i portapasta.
Kleenex.
Ulleres de sol, perquè m'agrada molt això de... És que depèn, saps? Perquè això depèn del dia. Si plou, no. Bueno, si plou, porto sombrilla. I si, i si fa calor, porto el abanico.
Tota aquesta gent que era diumenge.
No, era divendres a la nit.
Divendres.
Sí, sí,
tota
sí,
aquesta
sí,
gent, el divendres que portava tot allò, tot el que deien, el que portaran avui és una ressaca de caldeu bastant bèstia. Eh?
T'he de dir que això el Cruïlla ho ha fet molt bé aquest any, i és que quan tu sorties, si eres dels primers, òbviament, a sortir, et donaven ells un kit supervivència per l'endemà, que era un suc amb vitamines i també una mica de fruits secs. Així, això està molt bé. Com heu pogut escoltar, Jackie no pot viure sense els Kleenex, perquè és cert, a molts lavabos no n'hi ha, llavors és un objecte necessari, diguéssim. Uh-huh. Després han aparegut els mòbils, però no hi ha raons o per d'altres, maquillatge, que sempre va molt bé tenir uns brillis, com deia la Núria, al bolso o a la ronyonera, i sobretot el més bonic, els amics. Els amics també han sortit per aquí, que és molt necessari anar amb bona companyia. Clar. El que no m'esperava és la resposta d'un noi que em va explicar una mica la seva vida. Ai. I allò sí que em va semblar un kit bastant de supervivència. Escoltem-ho.
Jo, tenint en compte que estic molt malalt, ara mateix tipus refredat nivell 100, Kleenex, ibuprofenos, uns caramels per la gola i un suero pel nas.
Home. Fixa't. És que... Com està aquest noi?
A mi em va fer molta pena, pobret, perquè, clar...
Esperem que hagi recuperat la veu, dia
sí, avui. Sí, sí, esperem que tampoc treballi a la ràdio, perquè, si no, una feinada, sí, uns problemes.
Sí, sí, és el que hi ha.
Fi, ja ho heu vist, aquí hi ha tothom, i tothom té de tot
gran
al estudi festival.
De gran estudi de camp. Què odies avui, Andreu?
Doncs mira, quan se't comença a pelar la pell després d'haver-te cremat. La veritat és que no hi ha moment pitjor a l'estiu que aquest, perquè tens picor, et rasques i et queden les mans plenes de pell. Després tothom et diu, ostres, t'estàs pelant cada 2x3 i se senten amb la llibertat per recomanar-te què fer i deixar de fer.
Un clàssic.
Mireu, sí. Em sap molt greu. Em vaig cremar, no em vaig posar crema, em vaig posar aloe vera després, però la pell és el que té, no?, que s'ha anat pelant, llavors...
És el que té, sí. Què et fa feliç, Andreu?
Doncs mireu, ahir, remenant Twitter, em vaig trobar amb un fil que em va fer bastant feliç, i és que ahir feia 22 anys que s'havia estrenat aquest format de programa, que, perdoneu que us digui, ha deixat perles pel camí, que déu-n'hi-do, i em va fer molt feliç recordar-ne unes quantes, que és el Diario de Patricio. A vosaltres us agradava el programa?
És que jo he vist trossets, mai m'hi havia enganxat massa.
M'hi agradar, potser no és la paraula.
A veure, entén-me quan et dic agradar, dic perquè deixar bé perletes
sí
pel camí,
perletes,
que déu-n'hi-do,
sí,
no?
Sí, hi ha molts memes.
Sí, sí, quan la presentadora no podia parar de riure, per
correcte,
exemple, perquè
un clàssic.
Que, també... Quins personatges
era nivell,
portaven,
era nivell friquisme bastant bèstia.
Sí. És que els personatges que portaven, també... Jo arribo a haver de presentar aquell programa i jo et dic que ja des del minut 1 no puc parar de riure.
Mira, perquè... sintonia. Com ho faries tu, això, Andreu? Com presentaries el programa, el Diari de Patricia?
No, a mi no em facis
el Diari de Andreu?
Sí. Seria, bé, tot un show.
Sí, eh?
Sí, bastant.
Late night seria, en aquest cas. Propòsit vell.
A veure, divendres vaig demanar-me vacances, festa, no? I li vaig passar la pilota a la Núria, perquè ens posés una mica de musiqueta que amenitzés una mica el dia.
Sí.
Per tant, avui no us puc dir si he complert o no, però crec que portant-vos els primers talls del Festival Cruïlla he complert ja bastant amb la meva secció,
prou.
No?
Propòsit nou, però...
Doncs, mireu, jo no sabia que quan sol·licitaves el vot per correu t'arribava en format de paquet certificat. És a dir, que has de ser a casa perquè te'l donguin a mà. Bé, no ho sabia. Problemes de no haver votat mai per correu, de no llegir-se la lletra petita, de no informar-se correctament...
Apunta-t'ho bé, això. Qualsevol paper oficial,
sí,
certificat.
Aleshores, doncs, van venir divendres... I avui, en teoria, han tornat a portar-me la carta certificada a casa, cosa que significa que hauré d'anar a l'oficina de correus a buscar-ho, perquè, si no, ja veig a venir que no arribaré temps de votar. Després
com
crec
diria?
Que no pots votar
no,
saps, presencial.
Si l'has demanat,
ja no pots
només
votar.
Votes per correus.
Sí, sí, per això. I aquestes eleccions el vot importa molt.
Veus que bé? Que estàs i totes, eh?
Sí,
totes.
Sí, no, clar.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va, 2 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, doncs avui començo amb un tema serio, eh?
Sí?
Sí, que em fa por i tot parlar-ne.
Què?
Sabeu per què?
No.
Perquè avui parlem d'infidelitats.
No eres la persona que pensé, que creí.
Quina cançó més xula.
Ens hem posat intensos, eh?
Sí, home, què diu la lletra? No eres la persona que pensé.
Sí.
I jo avui us he de preguntar. Mira, els oients avui no els hi pregunto.
No?
No, avui us ho pregunto vosaltres. Vale. Joan Trias, Andreu González. Heu sigut o us han sigut mai infidels a vosaltres?
No.
La primera segur que no. Jo no he estat mai infidel.
Vale, bé.
La segona...
Que jo sàpiga.
Que jo sàpiga, no.
Sí, saps perquè a vegades potser seria millor
clar,
no saber-ho,
clar.
Eh? En fi, us he de dir que de moment la vida us està tractant bastant bé.
Veus?
Si tenim en compte que les infidelitats són molt més habituals del que ens arribem a imaginar,
sí?
Eh? Sí. De fet, molts estudis apunten que, atenció, el 66%, se'n posa la pell de gallina, de la població mundial ha patit una infidelitat al llarg de la seva vida.
Com d'aquí, eh?
66% és molt, eh?
Més de 6 persones cada 10.
Sí,
escolta.
Sí, és molt això.
Després et diuen creu a l'amor. Perdona, no, és que a mi aquests temes m'indignen molt, eh? No sé si ho esteu notant.
És indignada, eh?
Us sorprèn aquesta dada? Us l'imaginàveu més baixa, més alta?
Una mica més baixa sí que
sí.
Me l'imaginava. No gaire més. però una miqueta sí, 66 és molt.
És molt.
Home, un 50%, 50-50 ja està.
Home, ja està, no. Ja està, no. Perdona.
Seria, bé,
aquesta dada no, hauria de ser 0%.
Que és una cosa que no s'hauria de fer.
Ah, exacte.
Exacte.
Aquí hi estem tots. A mi 66% sembla moltíssim.
Sí. Moltíssim, sí, 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 moltíssim. Sí. Bé, hem dit això, ara sí, anem al tema, perquè avui us explicaré quines són les ciutats d'Espanya que registren més infidelitats. Teniu alguna idea, alguna aposta?
Ui.
Si voleu, també us podeu centrar en Catalunya.
Val. Jo diria que a Catalunya hi ha bastant.
Oh,
infidel. Sí, van fer aquella sèrie, Infidels, a TV3.
Ah, sí, oh, és veritat.
Aquella sèrie.
Jo crec que la sèrie Infidels de TV3 va ser un clau homenatge a la ciutadania, sí, de Catalunya.
No? Los, sí, catalanes hacemos cosas.
Però si, sí, hagués, sí, d'apostar qui guanya, va, a nivell estatal, jo diria que cap al sud, cap a Andalusia...
Sí?
Sí.
Ah, però Catalunya no, estem parlant...
Bé, he preguntat a Espanya i també podeu, sí, especificar, sí, sí, Catalunya.
Jo també estaria a favor del sud.
Cap al sud.
Tot i que...
I a Catalunya, també, cap al sud?
No, l'any passat va sortir una dada.
Ah, dins de Catalunya, on?
Clar, allò que diguis, quina és per tu la ciutat amb més infidels de tot Catalunya? M'heu dit Espanya, tirant cap al sud, Andalusia...
Vic.
Està a la Catalunya central,
mira, vale,
segurament.
Vale. Molt bé, sí, sí, molt bé. Vic.
Sí,
Andreu,
sí.
González?
A veure, és que l'any passat va sortir que va ser Manresa, la ciutat més infidel, i clar, està a prop de Solsona i això em toca molt de prop. No, però no, jo no sóc de Manresa. Jo no sóc de Manresa.
Ah, val.
Si voleu, us explico. Perquè no aneu mal encaminats, us he de dir, per no haver sigut mai infidels, no aneu gens mal encaminats. En aquest cas, el primer que heu de saber és que, segons un estudi d'Ashley Madison, que és un dels portals de cites més populars de persones casades d'arreu del món...
Compte.
Atenció, perquè els catalans són els més infidels de tot Espanya.
Els catalans són els que
els
són més?
Els catalans.
Molt bé.
Compte aquí, eh?
Sí, de fet, Catalunya protagonitza el podi complet amb 4 de les 10 ciutats més infidels de tot Espanya.
És bèstia, això.
Comencem bé, gran titular.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
qualsevol,
sí,
viu a... troba parella a Catalunya.
Veus?
Sí.
Llavors, si anem desgranant aquest estudi, que sapigueu que el productor d'aquest programa, l'Andreu, no anava gens malament, perquè un any més, Manresa s'ha convertit en la ciutat amb més infidels de tot Espanya.
Mira tu.
Coneixeu alguna persona de Manresa, vosaltres?
Sí, i de fet li va ser infidel.
Veus? Ai. És que no fa allò. És que vius a Manresa?
Infidel.
Ets infidel. No ho dic jo, ho diu aquest estudi.
No, és símptoma de naixement.
Sí. Clar, i us deia un any més fa un moment, perquè tant el 2021 com el 2022, per tant, sí, aquest serà el tercer any consecutiu,
compte, eh?
Manresa s'ha guanyat aquest títol. Per tant, la capital del Bages i de la Catalunya Central no només destaca pel seu atractiu patrimonial,
sí,
sinó que també ho fa per la quantitat de persones que no són... És que ja m'estic indignant,
no,
eh?
Clar, i deu sortir molt la gent per Manresa, clar, eh?
No són capaces, sí, de guardar fidelitat sortits a les seves parelles.
Fixa't.
Ja no vas a Manresa a veure arquitectura.
Res,
a Manresa, no, a què fer? Res, no? Heu tingut mai una parella de Manresa, vosaltres?
No.
Doncs no la tingueu.
Ja.
No, per si hi ha cas.
Sí. Llavors, si posem la mirada en altres ciutats, doncs que sapigueu que Girona i Barcelona, per tant, aquí, en aquest estudi, ningú se n'escapa, completen el podi de les parelles més infidels d'Espanya.
I mira que Girona enamora, eh?
Girona, sí, enamora, sí, però malament.
Però malament enamora,
enamora, sembla ser. Per tant, el podi quedaria de la següent manera, eh? En el número 3, de ciutats amb més infidels per número d'habitants, hi tenim Barcelona,
sí,
en el número 2, Girona, i en el número 1, Manresa.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Supere Girona-Barcelona.
Sí.
Ostres, això,
sí,
sí, em sembla una dada bastant,
és que Girona...
curiosa.
No, mira...
A Girona hi ha molta festa, també, eh?
I què vols dir?
Les barraques i tot.
Exacte.
No, eh? I a Banyoles també n'hi ha, i no sortim en aquest rànquing, vull dir. Però espereu, perquè clar, si seguim analitzant aquest rànquing que recull un total de 20 ciutats, ara n'hem dit 3,
sí,
doncs també hi trobem territoris com Lleida, en el número 4.
Ai, Lleida, quina mandra, amb la calor que fa. Ai, ara posar-se a ser infidel.
I amb la boira.
No, bé,
és que amb la boira no t'hi veus i potser t'equivoques.
Oh, broma. És broma.
Escolta,
o per això deia Vic, jo, saps?
No, espera't, perquè tenim Lleida en el número 4, Sabadell en el número 5.
Sabadell?
Sabadell, fill, clar. Sabadell. Mala pell, ja ho
no,
diuen.
No, el lleig que és, algú han de fer, pobrets, també t'ho,
sí,
dic.
Sí. Llavors tenim l'estimada Tarragona del nostre col·laborador, home, Francesc Marginet.
Home, a Tarragona no passa mai res,
no, doncs
però són infidels.
És el número 6, per tant, no, clar, només muralles de Tarragona, sinó infidels de Tarragona.
Clar. Infieles, després ho comentarem amb Francesc Marginet, això.
I llavors tenim, atenció, Sant Boi de Llobregat en el número,
compte,
7.
Compte que hi ha gent en aquesta casa de Sant Boi de Llobregat,
sí?
Eh? Sí, tant.
Qui hi ha? Va, és igual.
Hi ha gent.
Llavors, després de dir-vos tot aquest rànquing...
David
la meva...
García.
Ah, David García, doncs, alerta. No, no...
I de Sabadell, Jordi Carretero.
Jo crec que hi ha...
de cada ciutat.
No, sí, no, això. Ai, clar, compte.
No, després de dir-vos això, la meva pregunta és, es pot viure a un lloc on no hi hagin infidels? No, pregunto, perquè a mi aquestes dades m'esgarrifen.
Que n'hi hagi zero.
Banyoles.
Bé, no sé. Ja per anar acabant, ara sí, només em falta per dir-vos que pel que fa a la resta de l'estat, León, Toledo i Granada, Joan Trias, sí, no anaves mal encaminat, són els municipis amb més persones infidels, però amb moltíssima diferència. Moltíssima, eh? I el top 20 el completen ciutats com Madrid, era evident que havia de sortir Madrid.
Clar.
Marbella, València i Salamanca.
I Marbella tampoc m'estranya gens.
Veus? Allà hi ha molts
diners. Sí, diria que on són menys infidels és cap al nord. Estil nord, la vida nòrdica i tot això no deu
podria
haver
ser.
El que em sorprèn bastant és que no hi hagi les Illes Balears per aquí.
És que
no perquè
sé.
Les Illes Balears...
a l'estiu.
Clar, a l'estiu, però s'ocupa de gent que no viu a Balears.
Exacte. És gent de Tarragona, per exemple.
La gent de Manresa, que és infidel ja per naixement, diguem-ne, que estiueja a les Balears... pot ser infidel a les Balears,
i no
ell
a Manresa.
És de Manresa.
Exacte.
Clar.
Per tant, abans d'anar a la següent notícia, solters i solteres.
Ep.
Avui ja sabeu on no us heu de buscar parella.
Correcte.
També us dic, si us han d'enganyar, ho faran igualment.
Sí, sí.
Diguis on estiguis.
No, no, això és veritat.
Perdoneu, però veritat. A vegades s'han de dir les coses tal i com les pensem.
Fixa't
tu. Veus?
Jo tinc uns amics que es van casar a la seu de Manresa.
Ah?
Els hi ha anat bé o no?
Auguro que durin bons anys.
I tant que sí, sí. Ja està, prou. N'he tingut suficient per avui, eh?
Sí,
perquè
eh?
A mi aquest tema em posa molt tensa.
Més cosetes, però?
Sí, va, canviem de tema i ho fem per parlar de la migdiada. Quédate a dormir. Què? La migdiada.
Ai, ve de gust ara, eh?
Clar, no sé... Això?
Ja sí que em va d'allat.
Val. No sé si els oients d'aquest habituals...
No era pel tema de les infidelitats, no?
No, home, ja m'imagino. Escolta'm, a veure, concentració. Dic que no sé si els oients ho recordaran, però fa unes setmanes en aquesta secció us donava alguns consells per fer una bona migdiada.
Sí? Sí.
Per si s'ho vam perdre, i a moda de resum, els consells anaven una mica de no fer la migdiada durant més de 30 minuts,
correcte,
només fer-la si el cos t'ho demana, fer-la un lloc còmode, fosc, etc. Uh-huh. Ho recordem, eh?
Sí, sí.
Doncs bé, dit això, avui us vull explicar el perquè, atenció, fer la migdiada pot ser molt millor per la nostra salut que dormir més hores durant la nit.
Fixa't.
Això no us ho esperàveu pas.
No.
Us sorprèn o no el que us acabo de dir?
Sí, home, i tant.
La veritat és que sí.
Que va bé per la salut, inclús més que anar a dormir per la nit, eh?
És a dir...
O que dormir més...
A moda de resum, ara en parlarem, eh? Però vindria a ser... És molt més recomanable fer una o dues migdiades al dia, que
sí,
tu pots organitzar una al matí i una a la tarda, en el cas que tinguis temps, que no dormir, per exemple, 9 hores seguides durant la nit. Clar, jo això no ho sabia pas,
no,
eh? A mi sempre m'han dit que he de dormir la nit.
Sí.
De cop veníem a fer migdiada.
Clar, estava pensant que si fas una pel matí i una per la nit, o pel vespre, migdiada ja no és.
Clar. Ostres, bona observació, Joan. Bona observació. Escolteu-me, dit això, el primer que heu de saber és que segons un estudi realitzat per l'Institut Tecnològic de Massachusetts, ja
sí,
m'ha costat, fer migdiades curtes durant el dia poden ajudar i molt a que siguem més productius i el nostre benestar en general. En canvi, a l'altra cara de la moneda, aquest mateix estudi indica que dormir més durant la nit, atenció, perquè no millora la nostra productivitat laboral ni la sensació de benestar.
Veus?
Per tant, el titular és més o menys clar, eh? Una migdiada o més d'una, ben fetes durant el dia, poden ser molt més beneficioses per la nostra salut que dormir 9 hores seguides durant la nit.
Fixa't.
Que amb aquesta calor
bé,
ja és...
És difícil.
Miracle, eh? Dormir 9 hores seguides.
Exacte.
Per tant, en aquesta línia, la Fundació Espanyola del Cor, en coordinació amb aquest mateix estudi del que us parlava, ha detallat alguns dels beneficis físics, però també mentals, que és molt important, que podem sentir pel simple fet de fer la migdiada.
Per tant, quins són aquests beneficis, Núria?
Mira, doncs el primer és molt clar, i és que fer la migdiada disminueix el risc de patir cardiopaties.
Ep!
De fet, molta atenció, perquè molts estudis diuen que fer la migdiada ajudaria a disminuir fins a un 36% l'estrès i el risc de patir malalties cardiovasculars.
Està molt bé, això.
Està molt bé.
Sí.
Sí.
Alguna cosa estem fent malament nosaltres, llavors, ara que no podem fer migdiada?
estem fent un programa.
Sí, exacte.
Ja està.
Llavors, en segon lloc, i també ho diu a la Fundació Espanyola del Cor, fer la migdiada també redueix la tensió arterial. De fet, un estudi de la Universitat de Berkeley demostra que qui dorm una migdiada de 45 minuts després d'un dia de molt d'estrès aconseguirà disminuir la seva pressió arterial i el seu ritme cardíac. I aquí em direu, home, Núria, l'altre dia m'explicaves que no podem fer migdiades de més de 30 minuts.
Mitja hora, sí.
Doncs les has de repartir. Les has de repartir. Per això abans parlàvem del concepte de fer dues migdiades en un dia. Ben bé, seria com els nens petitets.
Sí.
Llavors, en tercer lloc, molta atenció perquè la migdiada facilita notablement l'aprenentatge. Segons un estudi, diu que els qui dormen la migdiada rendeixen molt més durant les tardes i augmenten un 10% la seva capacitat d'aprenentatge. En aquesta mateixa línia, la migdiada també fa que ens augmenti la concentració, ja que el son facilita l'emmagatzematge de la memòria a curt plaç i deixa espai per noves dades. Per tant, el més ideal, si no féssim un programa, evidentment, a aquesta hora, seria anar a dormir una estoneta i després t'aixecaries, que rebentaries el món de la ràdio, Joan Trias.
Fixa't. És un petit reset, eh?
Exacte. Sí, aquest seria el concepte. Llavors, en quart lloc, però no menys important, alerta, perquè fer la migdiada estimula la creativitat. Val? De fet, un equip de neuròlegs ha comprovat que la migdiada estimula l'activitat de l'hemisferi dret, que s'associa directament amb aquesta capacitat de la creativitat. No us passa que algun dia que feu migdiada us desperteu com més inspirats?
Que no n'acostumo a fer, perquè a mi, quan em llevo a la migdiada, em llevo amb la lluna.
A mi també em passa.
Perquè segurament
és perquè no fem alguna cosa bé, eh?
Sí, segurament feu més temps.
Sí. Diuen això, que si fas 15 minutets, com que no acabes d'entrar en son profund, ja no t'aixeques de mala bava.
Val.
Sí.
Mala bava.
Provarem, ho provarem. Va.
I ara sí, per acabar, que sapigueu que fer la migdiada millora i molt l'estat d'ànim. Mira, m'acabes de dir que em posa mal humor, però a llarg termini millora l'estat d'ànim.
No, perquè les he de fer bé curtes.
Exacte. Sí. De fet, dormir, diuen, inunda el nostre cervell de serotonina, que és aquesta substància que proporciona la sensació de satisfacció i benestar. Per tant, no ho dic jo, ho diuen múltiples estudis fets a mans de grans experts en el tema, que fer la migdiada sempre és una molt bona opció, això sí, sense abusar d'ella. Però com tot, sempre diem el mateix, vull dir, s'han de saber fer les coses poquet a poquet i no abusar. A nosaltres, de moment, com dèiem, se'ns complica fer la migdiada. Però mira, potser els oients no, així que ja ho sabeu, eh? No, res, això. Dic que se'ns complica, és que és la veritat.
Sí,
però les 3 tots dos perds.
Jo els hi diria als oients, exacte, si l'heu de fer, feu-la abans de les 3, així per seguir la caravana...
És així.
...d'una tirada.
Acabem amb musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Carly Rae. Red jeans, skin was showing, hot night, wind was blowing.
Cançó de...
Skating.
Ara.
Sí?
Sí, home, i tant.
Sí, una miqueta.
Sí,
no?
Sí, sí.
Totes, últimament per vosaltres. Veus? Són cançons de skating.
No, és que n'hi ha moltes, eh?
Sí. I heu de saber que fa només unes hores que la cantautora canadenca ha confirmat que ben aviat publicarà el seu nou àlbum, que es dirà The Loveliest Time. Un àlbum que, tot i que encara no n'ha confirmat la seva data d'estrena, sabem que recollirà el testimoni del seu últim àlbum, que es deia The Loveliest Time. També, és a dir, li ha posat el mateix nom, i que va veure la llum l'octubre de l'any passat. D'aquesta manera, amb només un any, l'artista haurà publicat dos àlbums d'estudi que assegura aniran de la mà, tot i ser totalment antagònics. I és que si bé un ens mostra la soledat, la foscor i la tristesa, l'altre ens mostrarà la bellesa, l'esperança i la llum. Per tant, seria una miqueta com la cara A i la cara B de les coses, eh?
I tant.
Per tant, de moment, això és el que sabem. Toca esperar una miqueta més per saber els detalls del nou projecte de l'artista. Per això jo, de moment, us deixo amb el que sempre serà el seu gran èxit i el seu gran single, aquest Call Me Baby.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I a més et permet presumir, perquè amb els podcasts de Blanquerna estaràs al dia de tot. Psicologia, educació, comunicació, nutrició... Seràs molt millor que Google. Són els podcasts de Blanquerna a Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Notícia en la secció de ciència. Una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Mai em diu que amb la samarreta de ratlles semblo francès. Serà per la samarreta o per les ratlles? Vestiran els francesos només amb ratlles? Ja m'he ratllat.
Sigui veritat o no, amb Renfe ara pots comprovar-ho. Nou AVE Barcelona-Lió i Barcelona-Marsella des de 29 euros i trajectes intermedis des de 19 euros. Compra ja els teus bitllets i viatja a Lió a partir del 13 de juliol i a Marsella a partir del 28. Consulta en condicions a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Vinga, va, 3 minuts i mig que passen de 3:45 de la tarda. Ja ho sabeu que cada dilluns a aquesta hora i en aquest programa ens volem assabentar del que està passant al món, ens volem assabentar i entendre el que està passant a la nostra actualitat més quotidiana i, per tant, avui ja ens acompanya de nou a la caravana el nostre politòleg de confiança, Oriol Vidal Barraquer. Oriol, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Molt
Oriol, bé. Començava avui el programa, fer una petita crítica. A mi sempre m'agrada començar amb petites crítiques i deia que primer dia d'aquesta onada de calor forta, que sembla que durarà avui i demà, i llegia la següent notícia un dia com avui, que el nou govern balear del Partit Popular ha suprimit la Conselleria de Medi Ambient, precisament un dia com avui.
El missatge, com a mínim...
Té coseta,
té coseta. És veritat que, és a dir, suprimir la Conselleria de Medi Ambient és bèstia, no?, perquè li treu el rang de conselleria. Això no vol dir que les polítiques de medi ambient deixin de fer-se, no? Uh-huh. Al final, també les conselleries i els ministeris s'estructuren com una manera de llançar un missatge, i el PP, i a més, Vox, sobretot, no?,
que hi és, que, el govern balear,
Exacte, són molt contraris a tota l'agenda 2000, sobretot Vox, tota l'agenda 2030, tots els esforços per mitigar el canvi climàtic, i jo suposo que treure-li el rang de conselleria a les polítiques de medi ambient és certament sorprenent en un moment com l'actual, i més en un dia com avui, esperem, diguéssim, que el que hi ha sota, que són les direccions generals i les polítiques públiques que es fan, no perdin també la importància que requereixen.
Per aquí volia una mica, ho comentarem després, perquè ja ha començat la campanya electoral, però em va bé comentar-ho ara arran d'aquesta notícia. No sé si el Partit Popular s'està boxejant d'alguna manera, per no dir boxejant, boxejant, ultradretant d'alguna manera, perquè s'està menjant gripaus cada dia que passa. Ho vam veure amb Maria Guardiola a Extremadura, on va negar-se de totes a pactar amb Vox per fer govern. Finalment va haver-ho d'acceptar, per ordres, sembla ser, del partit i, per tant, de Gènova. Ara està passant això amb la Conselleria de Medi Ambient, quan el Partit Popular tampoc era tan radicalment en contra del canvi climàtic. Per tant, no sé si és una mica l'avançala del que ens podria esperar després de les eleccions.
Clar, és evident que quan es formen governs de coalició, el soci minoritari, no?, ve amb una llista de peticions i algunes d'aquestes entren a l'agenda. I segur que si acaba havent-hi un govern de coalició entre el PP i Vox, Vox voldrà marcar algunes d'aquestes coses. Clar, ara, en època de campanya, el PP el que ha de fer és intentar mantenir el seu missatge central, perquè aquest no el vol perdre, no?, però alhora intentar aturar una part de fuga de vots que podria tenir contra Vox. Per tant, alguns gestos i gestualitats les ha de fer. És cert que el PP, sobretot abans de Vox, era un partit divers, com ho són tots els partits de centre, diguéssim, no? O encara centre-dreta o centre-esquerra, però són partits diversos. Al PSOE també li passa, no?, que té una ànima més socialdemòcrata, més centrista, una ànima potser més propera a Podemos.
I a Junts ja no diguem.
Junts ja és un popurrí que sembla difícil que pugui existir com a partit, però als partits centrals els hi passa. A Convergència, quan era Convergència, també li passava, no? De fet, el mateix Carles Campuzano, que ara és conseller, no?, havia sigut sempre el que es deia l'ala socialdemòcrata de Convergència i convivien en un partit, perquè els partits que es diuen catxol tenen això, diversitat. I dins del Partit Popular hi ha hagut sempre, doncs, una ala més liberal, no?, i més moderna, i hi ha hagut l'ala més tradicionalista i més que ve més directament del règim franquista, d'on de fet surt Santiago Abascal, que venia d'allà mateix. Sí, no? Sí.
De seguida entrem en totes aquestes qüestions, perquè, com dèiem, el passat divendres va començar la campanya electoral. Abans, però, els temes que ens portaves avui, el primer és aquest. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. Quin clàssic, eh?
Quin clàssic, el Willie Nelson, el cantant de country porreta, perquè és així, diguéssim,
sí, és així,
els cantants
així
de country que sempre els tenim al cap, des d'aquí com una mica, com gent molt republicana de dretes.
O grans bebedors.
Exacte, aquest és la quota porreta. La cançó On the Road Again ve per la part final del que parlarem ara, perquè ara parlarem del ple del Parlament Europeu abans d'entrar en campanya, que ja tindrem temps, perquè avui comença el ple del Parlament Europeu a Estrasburg. I és que aquí, per qui no ho sàpiga, el Parlament Europeu té dues seus, una a Brussel·les, a Bèlgica, i una altra Estrasburg, França. Aquesta dualitat, molt criticada per la majoria d'europarlamentaris que estan farts d'haver d'agafar el tren i l'avió per moure's de ciutat a ciutat, i per qualsevol persona una mica preocupada per l'eficiència, no? Doncs això fa que els eurodiputats s'hagin de desplaçar cada vegada que hi ha un ple, des de la capital belga, on tenen les seves oficines i les seves operacions principals, cap a la ciutat francesa.
Perquè què diferencia, Oriol, fer el ple en un lloc o un altre?
Res, de fet, el Parlament Europeu té dues seus per un tema d'acords i de repartiment dels inicis de la Unió Europea, no? França volia alguna institució, de fet està posat a Estrasburg, que està molt a prop de Brussel·les, no?, perquè fos una mica més pràctic, però és un tema purament simbòlic de repartiment d'institucions. Jo diria que la majoria de plens, una part important dels plens es fan a Estrasburg i les comissions es fan sobretot a Brussel·les, però els dos són edificis molt grans amb una gran infraestructura, però n'hi ha un, que és el d'Estrasburg, que està moltes setmanes tancat sense cap operació. El Parlament Europeu ens queda una mica lluny, ja no només físicament, perquè a vegades tot el que passa a nivell d'institucions europees em sembla que té poca rellevància pel ciutadà mitjà, però no és veritat. Per fer-nos una idea d'alguns dels temes d'aquest ple del Parlament Europeu són els següents. Normatives sobre emissions industrials, per tant,
Important.
Important, sí, sí. I afectarà a les empreses. La llei europea de xips. Això fa molt de temps que l'Europa té una estratègia per intentar no perdre rellevància en la cursa tecnològica dels xips, que al final són tecnològicament molt importants, no? Doncs volen establir una llei europea de xips. Temes de protecció de periodistes davant d'ingerències de l'Estat, temes de formació professional, marc regulador sobre el disseny econòmic i un seguit de temes molt amplis, molt concrets, que si te n'adones són molt, molt concrets. És a dir, una part important de les regulacions a les que estem sotmesos els ciutadans i les empreses, sobretot, són regulacions europees que asseguren el marc europeu i el mercat únic europeu, no? És a dir, per fabricar una ampolla d'aigua a Espanya, aquesta ampolla d'aigua ha de fabricar-se sota els mateixos estàndards a Espanya, a Catalunya, a França i a Itàlia, per poder-se vendre tot arreu. Ja tenia
allò que en diem el certificat europeu.
Exactament. Aquestes coses, això, poden semblar molt concretes, però darrere de cada una d'elles hi ha noves normes que acabaran afectant empreses i ciutadans i que ens acabaran beneficiant o perjudicant en funció. Acabarà sent l'Estat el responsable de la seva implantació i control, però és a nivell europeu on es decideix en bona part de la normativa que ens acaba arribant. Llavors, per què on de raó d'aquest? Doncs perquè des de la perspectiva catalana, aquest ple té un element interessant i és el dubte sobre si Carles Puigdemont era el dubte aquest matí quan ha escrit això. Ara ja no és el dubte, diguéssim, però és la participació de Puigdemont, Comín i Ponsatí en aquest ple.
Que han dit que no hi aniran, eh?
Que han dit que no hi aniran, exacte. Perquè després de la sentència de la setmana passada del Tribunal General de la Unió Europea que avala la retirada de la seva immunitat com a europarlamentaris i, per tant, torna a obrir la porta a intents d'extradició per part de l'Estat. Els tres eurodiputats tenen la clara preferència, que, com s'ha vist, per la justícia belga a l'hora de debatre sobre la seva extradició. I, tot i que dijous Puigdemont havia afirmat que tenia la intenció de participar-hi, després ja ens han dit que no hi aniran i, per tant, es queden a Brussel·les, en principi, protegits de la possible extradició per part de la justícia francesa.
Anem del Parlament Europeu a l'OTAN. Come, you masters of war. Here that build the big guns. Here that build the death planes. Here that build all the bombs. Here that hide behind walls. Here that hide behind disks. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Bob Dylan pot ser molt dur, eh? Pot ser durillo. Té cançons precioses, però pot ser durillo.
Però normalment toquen, sí.
Exacte. I és que això, demà comença la nova cimera a l'OTAN, l'Aliança Atlàntica, i aquesta cimera tornarà a tenir la petició ucraïnesa de poder formar part de l'Aliança, que és un extrem que és pràcticament impossible per les implicacions que tindria en relació a la guerra que hi ha ara en marxa, i per tant no sembla que s'hagi de passar, eh?
Clar, això voldria dir que l'OTAN, és a dir, mig món o més, hauria d'entrar directament en conflicte.
Exacte,
amb Rússia i això, clar.
Això no passa.
Es vol evitar.
No? De totes maneres, Zelensky intentarà arrencar els països de l'Aliança una altra declaració de suport i el to exacte d'aquesta declaració encara està per veure. En relacions internacionals, la literalitat de tot el que s'escriu és molt, molt transcendent. Allò, a vegades sentim aquelles notícies de criden a consulta l'ambaixador de no sé on. No? Tot això de cridar consultes, retreu... És a dir, hi ha tot un glossari de termes de relacions internacionals que pel comú dels mortals no tenen cap mena de transcendència, però que són molt importants a l'hora de les relacions entre els estats. No? Les relacions entre els estats són una cosa tan rara que quan es relacionen entre ells ho fan d'una manera molt diferent a la que ho fem les persones, encara que al capdavant tinguin persones. Sigui com sigui, sobre la taula de l'OTAN hi haurà el reforçament de les ajudes a Ucraïna per fer front a la invasió a Rússia. I l'altre gran tema d'aquesta cimera és l'adhesió de Suècia, que està de moment aturada pel veto de Turquia. El secretari general insisteix que està a punt d'arribar a desbloquejar aquesta situació perquè els suecs puguin entrar. De fet, avui hi ha una reunió entre Erdogan, Stoltenberg, que és el secretari general de la OTAN, i Ulf Kristersson, que és el primer ministre suec, i això podria desencallar la situació. Però hem de recordar que Turquia és el membre de la OTAN amb més bona interlocució amb Putin. De fet, Putin i Erdogan tenen una bona relació i, per tant, està per veure quin paper tindrà aquí Erdogan, que és dir, Turquia és membre de la OTAN, però malgrat així té una bona interlocució amb Rússia.
Erdogan, que jo crec que se'n parla poc, però déu-n'hi-do com marca la geopolítica entre aquesta amistat política amb Vladimir Putin, però també amb com va jugar tota la pressió migratòria per aconseguir tot el que volia fa uns quants anyets.
El paper de Turquia, no?, geogràfic com a pont entre Orient i Occident, l'exerceix i li dona molt poder. Estem en mans d'un personatge com Erdogan, que és clarament millorable, per entendre'ns, però és cert que, i aquí també la realpolitik també fa que el fet que Erdogan tingui bona relació amb Putin, d'entrada, des d'un punt de vista essencialista, diries, oh, no pot ser, no?, que tinguem interlocució amb algú tan execrable com Putin, però cal, d'alguna manera, que hi hagi una certa via d'interlocució i, en el fons, a l'OTAN probablement ja li interessa que Erdogan tingui aquesta bona relació per no trencar del tot les relacions.
I si escollia Oriol Vidal a Bob Dylan per parlar de l'OTAN, espera't, que per parlar del cara a cara d'avui...
Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Es que ara me'ls estava imaginant aquesta nit al plató cantant això.
Seria divertit, bueno, però avui en dia podem fer una crida des d'aquí perquè algú amb habilitats d'edició faci un edit d'aquest vídeo.
Després en parlarem d'això. Sí.
Sí, Pimpinela, escolta, s'ha de poder passar de Willie Nelson, Bob Dylan a Pimpinela.
Sí,
no?
Sí, sí.
No hi ha cap problema, escolta'm. I a més entrem a parlar ja de la campanya electoral perquè avui, que ja hem superat el primer cap de setmana de campanya, doncs tenim el cara a cara entre els dos presidenciables, no? Un cara a cara en el que probablement Sánchez s'hi presenta tranquil perquè és el seu terreny, és a dir, Sánchez és una persona eloqüent que es mou molt bé en aquest àmbit.
Ho ha demostrat aquestes setmanes, eh?
Ho ha anat demostrant en aquestes entrevistes, que fins i tot alguna gent s'ha preguntat per què no n'ha fet més al llarg del mandat, no? Perquè la veritat és que li surten molt bé.
Ell va reconèixer, em sembla que davant d'Evole que es va equivocar.
És que els presidents fan poques entrevistes, en general, perquè és un as a la màniga, no?, que els governs es guarden per moments importants.
Ja li hem marat a Rajoy que les feia a través de pantalla de plasma.
Exacte, sí. El de Rajoy sí que s'entenia, diguéssim, que no fes entrevistes perquè no li acabaven de sortir bé i perquè, malgrat que... Tot i que és veritat que després, quan es relaxava, Mariano Rajoy en deia de l'alçada d'un campanar, però es presentava com un tipus simpàtic.
Sí.
Que això...
També és veritat.
També té un punt, diguéssim, no? en aquestes coses. Sánchez no sembla un tio simpàtic, però sembla un tio hàbil, atractiu, seductor, no? El dubte de cara al debat d'avui és si farà de candidat o de president. És a dir, si voldrà marcar el seu perfil més institucional o si entrarà més al fang contra Feijóo. Clar, Feijóo, que també era el Mirlo Blanco del Partit Popular i que hem anat veient que rajoyeja una mica més del que ens pensàvem...
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, sí. Com a mínim els que no seguien de prop la política gallega, no? Jo suposo que els gallecs ho tenien més clar, això, però déu-n'hi-do el que rajoyeja Feijóo no és tan laquàs i pot perdre el debat per aquesta poca habilitat en l'ús de la paraula. Farà tots els retrets que pugui a Sánchez, però Sánchez, recordem que se sap defensar. L'altre dia, de fet, jo diria que la preparació més gran de cara a cara que ha fet Sánchez és l'entrevista amb l'Anna Rosa l'altre dia, que probablement va utilitzar molts dels arguments que aquesta nit utilitzarà Feijóo. Jo diria que el més criticable de Sánchez, crec jo, és la seva falta de lleialtat amb els seus socis. No? És a dir, s'ha pitorrejat a tothom que ha pactat. És a dir, ha deixat a l'estacada Podemos quan ha calgut, Esquerra Republicana, a tothom amb qui ha pactat. I clar, i aquesta és una crítica que el PP li pot fer només a mitges, no? Perquè, al final, una de les coses que pretén el PP és deixar-lo com el gran soci de Bildu i d'Esquerra i de l'independentisme, i Sánchez té arguments suficients com per dir que, escolti'm, que els ha fet anar una mica per on volien. De fet, aquí hi ha una cosa molt curiosa, i és que des dels que seguim o des dels que som catalans i fins i tot catalanistes, quan sentim els retrets que li fa el Partit Popular a Sánchez com si estigués al servei de la causa independentista, clar, nosaltres no ho entenem, perquè més aviat la nostra relació amb Sánchez és d'insatisfacció per no haver resolt el conflicte o no haver pogut posar sobre la taula solucions estructurals sobre el problema català. I, en canvi, a la seva dreta el que li retreuen és que ens ha donat massa, no?, massa coses a nosaltres. Això és curiós i demostra una mica el punt de desconnexió que hi ha entre la política catalana i la política espanyola.
Clar, aquí em sorgeixen dues preguntes. La primera és per què en aquests debats, per molt que es parli de política territorial, normalment entrevistes on es parli del tema català, poques. No sol sortir gaire en campanya. I després tothom en parla del de com acaba decidint Catalunya o no certs resultats, perquè recordem que quan Catalunya vota socialista hi ha govern socialista.
Exacte, i de fet aquí un de... És a dir, el PP pot ser molt hostil contra Catalunya, no? Hem vist que és cert que en entrevistes i tal no se'n parla, però que la candidata a la Comunitat Autònoma de Madrid utilitzi les coses que teòricament, o que s'inventa que passen a Catalunya per treure vots a la Comunitat de Madrid, demostra que som l'asa dels cops d'un partit, com és el Partit Popular, amb molt poca implantació a Catalunya i que, per tant, li és una mica innocu dir barbaritat sobre Catalunya perquè sap que els vots aquí els té molt comptats. En canvi, els socialistes, és el que deies tu abans, no? Recordem la gran majoria de Carme Chacón, dels 25 diputats, per Barcelona, i aquest, un bon resultat del PSOE o del PSC a Catalunya és un bon resultat del PSOE a Espanya. Ara no recordo exactament què em preguntaves.
Si vols, perquè me l'has respost. Me l'has respost molt bé. Per tant, passo a la segona pregunta sobre la qüestió, i és que em deies... Pedro Sánchez és un tio que s'ha torejat a tots els seus o socis de govern o la gent que l'ha recolzat en algun moment o altre. No seré jo qui faci certes campanyes conspiranoiques, eh? Mai. Però també és veritat que trobo que s'hauria d'explicar algun dia, molt bé, no sé si hi estaràs d'acord, Oriol, com sorgeix, per què sorgeix i com es va engranant Sumar. I aquest canvi que fa Yolanda Díaz en uns dies, es carrega Irene Montero... És a dir, què hi té a veure aquí? O el poder del grup socialista o el poder de Moncloa?
És, es fa molt difícil de dir. La veritat és que l'operació...
Sí que sona, pot sonar conspiranoic,
sí, sí.
Eh?
Una mica l'operació Yolanda Díaz passa per fer una aposta a l'esquerra del PSOE, però no massa.
Però no massa.
No? Però no massa, que és el que era... Podemos era un, però no massa. Llavors, si això surt d'una... Jo crec que pot sortir dins de les ànimes de l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, diguéssim, una necessitat de dir, escolti'm, si hem de ser un partit de govern, hem de ser un partit de govern, no? I això vol dir que hem de tenir menys tossuderia ideològica, hem de ser més amables amb els altres, no? Hem de poder... Clar, si algú ens hagués dit que un ministre de Podemos podia arribar a pactar coses amb la patronal, no? Amb la COE, ens hagués semblat impossible. Sí. No? I jo crec que Yolanda Díaz, que ha tingut aquesta capacitat per fer de ministre socialista, però de l'ala esquerra dels socialistes, diguéssim, el que passa és que avui en dia els partits grans es van acabant i es va fragmentar tot més, doncs suposo que ho vol poder fer amb més autoritat i sense necessitat de tenir la crítica constant de Podemos i de Pablo Iglesias a al darrere l'orella, no?
Ara sí, entrem de ple de campanya.
Som-hi.
Que el poble parlarà.
Exacte, és vintage, aquesta cançó. I és la segona vegada que la posem en aquest repàs, perquè és la segona elecció que vivim en aquesta secció. Va, per parlar de la campanya, jo volia fer una mica de repàs de tots els partits que es presenten a Catalunya. I aquesta, com totes, però aquesta jo crec que una mica més, és l'elecció del vot útil, no?
Sí, tothom el demana.
Tothom demana el vot útil, però cadascú el demana per lo seu, no? El PP, doncs, el PP vol presentar-se com el vot útil contra el sanchisme, no? I d'alguna manera pretén concentrar el vot en contra de Sánchez. De fet, les enquestes auguren una caiguda de vot a Vox perquè hi ha gent que percep que el PP és la millor opció. Per tant, PP, vot útil contra el sanchisme, aquest concepte que s'han inventat. El PSOE, que està en un moment crescudet, no?, perquè Sánchez, on més llueix en campanya, doncs vol presentar-se com el vot útil per frenar PP i Vox. Sumar, que està més moderadet, com dèiem ara, i que està en una fase de promesa tort i dret. Jo, la veritat és que si s'han de complir totes les promeses que ens estan fent, sobretot Sumar i Vox, Sumar i PSOE, en relació als diners que han de repartir per tot arreu, vaja, serem el tiet del Pata Donald, d'aquí uns dies, si tot això es compleix, a veure d'on treuen els diners, però... Llavors, Sumar, quin és el seu vot útil? Doncs el vot útil de Sumar probablement és contra la dretanització del PSOE, no? Una mica la idea és que el PSOE pot arribar a ser massa suau i, per tant, el seu vot és per mantenir
estem
el PSOE
per
en la línia a l'esquerra.
Eh? Ah, exacte. Anem cap a Vox, també.
Vox, que probablement perdrà suports, com dèiem, per la concentració de vot anti-Sánchez. És la sot del catalanisme i dels nacionalismes perifèrics, que en diuen ells, no? Hem vist la promesa d'il·legalitzar els partits indepes. Uh-huh. Una mica el seu és la idea de ser el vot útil contra la temptació del gran pacte PP i PSOE i també contra la descentralització de l'Estat. Per tant, aquest és el vot útil de Vox. Esquerra, Rufián, aquests últims dies l'estratègia de campanya ha passat per anar contra Sumar, no sé si us heu fixat, que Rufián està fent del gran defensor d'Irene Montero.
Jo no acabo d'entendre això, eh?
Clar, els partits van ajustant els missatges en funció van veient per on perden el vot, i és veritat que Esquerra té frontera de vot amb Sumar, i per tant, bueno, jo crec que Rufián ha decidit que intentant defensar Irene Montero, és una cosa una mica extemporània, però és veritat que el que està intentant és apel·lar als votants més d'esquerres, potser, de Sumar, perquè el votin amb ell, no? El que està fent Esquerra és reivindicant la seva tasca negociadora d'aquests últims anys, i, per tant, es vol presentar com a vot útil per poder negociar amb l'esquerra i per poder aconseguir coses amb pactes amb PSOE i Podemos. Junts, doncs, està intentant aquests últims dies aguantar el tipus davant de la duresa de les declaracions de Ponsatí, marca una posició antinegociadora, no? Fins i tot, l'altre dia, unes declaracions dures de Miriam Nogueras contra el que havia estat Convergència, no? La Convergència del Peix al Cova, i una mica el vot útil de Junts el que apel·la és el de la desestabilització, no? Amb ells res no serà el mateix, perquè la seva idea és desestabilitzar l'Estat. I els últims, que és PDeCAT, Espai Civil, que també es presenta i que tenen 4 diputats, doncs estan fent una proposta liberal, que aspiren a presentar una proposta negociadora tant amb PP com amb PSOE, que això és molt estrany, que feia molt de temps que no ho sentíem, això per part d'un partit catalanista, i el que volen presentar-se és com el vot útil per aconseguir millores concretes, perquè diuen que els altres no tenen voluntat de ser útils, els de Junts perquè no hi tenen voluntat, i els d'Esquerra perquè s'autodescarten de pactar amb el PP, cosa que ells no fan.
Diuen que els resultats poden ser, diuen, i les enquestes també ho diuen així, o la majoria d'enquestes, els resultats poden ser molt, 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 molt ajustats. Tu veus possible unes segones eleccions, com va passar amb Mariano Rajoy?
Res és impossible. Podria arribar a passar.
Ai, Mariano Rajoy, i no sé si amb Pedro Sánchez també va passar.
Les primeres de Pedro Sánchez, perquè en aquell moment Ciutadans no va donar el braç a torça i no l'havia investit. Podria ser, clar, depèn molt del resultat, no estic dient res, estic dient podria ser, depèn del resultat, però és que estem en aquestes. Jo crec que el que està clar és que hi ha partit, per entendre'ns, no? Que en algun moment semblava al principi de la campanya que la dreta i l'extrema dreta ho tenien
tot,
fet per guanyar amb la majoria absoluta en la suma, però crec que s'està veient amb la pujada del PSOE a les enquestes doncs que és possible que hi hagi una majoria alternativa a PP i Vox.
Ens queda res, 2 minuts i mig. José, tira'm el tall 5.
Los candidatos a las elecciones dan un vuelco inesperado a su campaña.
Ahora sí lo tengo claro. Voy a dar marcha atrás y esclareceré el centenar de muertes y desapariciones de la valla de Melilla del año pasado. Se lo diré en términos muy personales. Para mí,
això és un anunci d'Amnistia Internacional que ha sortit avui, si no erro, fet en intel·ligència artificial, on veiem no només a Pedro Sánchez, sinó tots els candidats fets per intel·ligència artificial dient aquelles propostes que Amnistia Internacional els agradaria que sortíssim. L'altre dia, Junts per Catalunya feia això també.
El PSOE no ha cumplido. No os hemos pagado ni la mitad de lo que os toca.
Quienes tengan la desgracia de ser catalanes, pobres, inmigrantes...
També sortia Pedro Sánchez, Abascal, etc. Oriol, com incideix la intel·ligència artificial en campanya electoral a partir d'ara?
Clar, aquests talls... És a dir...
Conta'm això, perquè és evident que de moment es nota que no són ells.
Això és el que anava a dir.
Però...
És a dir... Jo crec que estan per la intel·ligència artificial com a concepte l'estem utilitzant una mica com a calaix de sastre, i al final això són, diguéssim, uns fakes que no arriben ni a deepfake, diguéssim, entre altres coses perquè si fossin massa versemblants aquests talls, jo crec que més aviat la reacció que podrien tenir és la inversa, és a dir, podrien arribar a espantar l'elector, de dir on, no, fins a quin punt en poden arribar a manipular. Per tant, probablement la tecnologia permetria que aquests talls fossin molt més realistes del que són, però està frenat expressament per això, per no espantar excessivament a l'electorat. El risc que hi ha en la intel·ligència artificial i en tota la tecnologia és això, fins a quin punt es poden arribar a donar, es pot arribar a donar versemblança a coses falses, no? Per mitjà de la tecnologia, i la gent pot acabar prenent decisions en base a coses que algú s'ha inventat purament per moure la ciutadania cap a una banda o l'altra. Crec que encara no estem aquí, tot i que, bueno, sembla ser que hi ha hagut intents per part de Rússia, no?, de manipular resultats electorals als Estats Units i, i fins i tot al Regne Unit amb el Brexit. Per tant,
haurem d'estar alertat. Oriol, gràcies. Fins al proper dilluns. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.